Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Això, que has de dir la pastura,
no tinc ni idea, no he vist un bèstia a la meva vida.
Neu a l'abril, pedregades a l'estiu.
I el Cruïlla per l'estiu?
També. Març ventós, abril plujós i maig humit fan el pagès ric.
I les assegurances i els diners comunitaris, no us oblideu. Sometimes it snows in April.
Sometimes I feel.
Què és això? Bueno, això és Prince, que era un senyor també molt talentós, però que estava com unes maraques, i aquesta cançó és Sometimes It Is Snow in April. O sigui, és ahir que també, doncs, aquesta idea de que realment el temps està boig, però ja estava boig. Per ell, el mes d'abril també podia nevar al seu món, que sempre clar, era una miqueta especialet.
Bé, estàvem repassant aquests refranys que deies, no?
Sí, aquests feien referència a la pluja i la neu, que ja s'acaben, perquè d'aquí poc... No és que no hi haurà neu, és que no hi haurà pluja, tampoc.
No.
Ja podríem dir que no n'hi ha. Però els refranys que fan referència al sol tampoc serveixen de gaire.
A veure.
Any de sol, any d'alegria.
Home.
Depèn. No?
Sí,
és a dir, quan em portes tres...
Home, ja prou.
I quan vius a l'Aràbia Saudí...
Sí, exacte.
No sé.
Quina alegria que portes al damunt, eh?
Sí. N'hi ha un que diu... No hi ha dissabte sense sol, ni vídua sense dol.
Jo crec que aquest refrem va tenir de vida tres caps de setmana.
Espera, que no hi ha dissabte sense sol, això també és bastant avasat, sí. Quan el sol es pon en brut, abans de tres dies ha plogut.
Què vol dir sol?
Jo tampoc ho sé.
Igual és un refrem vietnamita.
No, això no ho entes. Que és que hi ha niguls que no està...
Si és fosc, que sigui com... Bueno, no ho sé.
Pel febrer, un dia el sol i un altre el braser. També fa temps que no fa fred, els febrers.
I fa temps que no tenim brasers, també.
Exacte. Afortunadament.
Exacte.
Ni but a ter.
Pel març, el sol rega i l'aigua crema. No hi estaríem d'acord, ara.
El sol rega
com
i l'aigua crema.
Com que el sol és bo i la pluja fa ràbia, no? També, això també ha canviat molt.
Aquí ja són sofisticats. Jo crec que hi ha un poeta aquí amagat.
Sí, sí. Sí.
Aquest... Bé, no, són coses que se repetien per recordar-se.
Clar.
El que passa és que...
Ja s'han deixat de repetir.
La realitat, ja. Sí, exacte. També hi ha refrany sobre la sequera mateixa. Per exemple, si el pagès pensés en la sequera, mai no hauria sembrat, que aquest m'agrada molt.
Ah, està bé.
Sí.
No?
Bueno, clar que no pots estar pendent de les coses que no pots controlar.
No, i sobretot no pots rendir-te abans de començar.
Exacte.
No pots posar-te en el pitjor dels casos abans de fer alguna cosa. Si la secada és tanta, tota butxaca s'espanta.
Jo sí. Jo estic bastant d'acord.
A gran secada, gran remullada.
No és veritat, això.
Això en un altre temps, Pantura, sí, però ara...
Sí, ara... Ara, aquest em recorda moltes coses que no vull recordar.
Anem a buscar una música més, va. Què és, Zanon?
Aquests són els Gabinete Galigari.
Hombre, mítics.
Sí, amb una cançó que deia els malditos refranes, no? És a dir, que per tot hi ha un refrany i aleshores estàs una miqueta farta, que per tot tingui com una mena de solució. Tu vius la vida com si l'haguessis una mica trobat tu,
passava
per tu i sempre hi ha un refrany que et diu el que passarà.
Que segur que ja, això ja estava... Ja hi ha hagut algun altre que ha passat per la...
Tenim una bona notícia, que és que hi ha un refrany que diu: nit de Reis estrellada, any de xut i de secada. Mira, i aquell dia justament... Justament aquell dia va ploure.
Hosti, bona aquesta. Diu nit de Reis estrellada, per tant, sense núvols, sense pluja. Any de xut i de secada. Doncs perfecte. No va ser el cas.
No
va ser
ja em quedo tranquil.
Sí. Va, anirem acabant. Avui, ja sabeu que això ja s'acaba, acaba amb un final. I avui un final de què, exactament?
Bueno, avui era difícil trobar un final, no? Però, bueno, us hem proposat el final del Càntic dels Càntics.
El Càntic dels Càntics.
Ja que és diumenge, també.
I això com ho fareu?
Bueno, ens posarem una miqueta místics.
Vale.
Ai.
Ah, doncs escolta, fem una cosa, treu-me la música. Tenim una mica de reverb, això podríem...
No!
Una mica de reverb. Ara igual no podem, eh? Escolta, però... Què ho fareu? Aquí, qui ho farà?
Jo faré de Rei Salomó.
Ah, vale, 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 vale. I tu fas... O sigui, fas la rèplica, Llucia.
Jo faig la rèplica.
Expliqueu això del càntic dels càntics, més que res, perquè igual algú ara va ser de la Figuera.
Bueno, de tants refranys i tant de parlar de temps, ens doncs, doncs va acudir una mica, doncs, a que és com una mena de letania, i mira, teníem per aquí... Bueno, nosaltres sempre estem llegint la Bíblia.
Ah, vale. En els temps lliures.
En els temps lliures.
Vale. O sigui, llavors comences tu, Zanon?
Yes.
El càntic dels càntics. Això és el final del càntic dels càntics?
Sí.
Spoiler. Va.
La meva vinya, meva i prou, és per mi les 1000 monedes i són per tu, Salomó. I 200 pels guardians dels fruits. Oh, estimada, que sojornes als jardins. Els meus companys es deleixen per escoltar la teva veu. Fes-me-la sentir.
Fuig, estimat meu, semblant a la gazela al cervatell, per les muntanyes del bàlsams.
Això sí que ja està, eh? Salomó, t'he vist encallat, eh, en algun moment?
Sí, sí.
Val, no ha passat res aquí, eh? Però bé.
Ah, estava perdut.
Ai, senyor. Bé, Carles Zanon, Llucia Ràbis, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu.
Esperem que no haguem... O sigui, creieu que som a temps de que recuperar el motiu real d'aquests refranys?
En una època en què ja no hi ha ramaders i no hi ha pagesia, ja o no. Cada vegada és més complicat ja. Poder viure de tot això, també és difícil. Molt complicat viure de la terra i tot plegat, sembla que... No sé. Però no, hem d'acabar... No? Clar, és que què passa? Que els refranys sobre el bon temps abans eren per posar-te de bon humor
sí,
i eren optimistes.
No. I ara és al revés.
Tant de bo.
En què ens han convertit, eh?
Sí. Tant de bo plogui molt.
Sí,
i...
sí, sisplau.
De totes maneres, el que proposem és que canviem refrany per refrany. Veritat que també el viure a la ciutat o el viure en aquesta situació també et donen lliçons de vida que podies emmarcar, doncs, ja. A...
Bueno, llavors hi ha feina.
Exacte.
Per als refranyers, la gent que creï refranys. Vull dir que això també és una cosa... Ja. Una indústria encara per construir. 11:06, gràcies a Llucia Ramis, gràcies a Zanon.
Que vagi molt bé, una ferrada.
Ara tornem de seguida amb el plat estrella a J. Bayona, de seguida.
RAC 1. Gener del 39. Un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a celebrar la vida amb la Sinfonia número 6 de Beethoven, La Pastoral. A més, escoltarem Cantos i Revueltas de la mà del seu autor, Pache Flores, acompanyat pel quatro veneçolà de Leo Rondón i l'obra Accents Catalans de l'Hisenda Fàbregas. Dissabte 3 de febrer al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
RAC més 1, podcast. Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1.
Aquest diumenge, a RAC 1, Girona-Sevilla.
Xuta!
Un gran en dificultats posa a prova el liderat dels de Mitchell a Montilivi.
Aquest diumenge a les 9, Girona-Sevilla, amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt.
RAC1. Tots som u.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
11:08. Arrenquem aquesta hora el plat estrella i asseu les converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui, des d'un dels millors restaurants a Barcelona, meravellós. Hola, Òscar Manresa, bon dia.
Hola, bon dia.
I no és perquè tu estiguis davant, que no. És l'Altar, que està al costat també de la Boqueria i de la Rambla, que és un lloc molt amagadet.
Sí, és un lloc molt...
Que no es veu des de fora. Què estàs dient? Tu què t'estàs queixant ja?
No,
Toni García,
no
bon dia.
Que no pots canar ni a la gent a TripAdvisor.
Però estic parlant amb l'Òscar, no amb tu.
Sí,
què ens has preparat aquí?
doncs he fet una mica d'ostretes, no? Perquè és la reina de les festes de Nadal, les ostres, unes anxovetes, una mica de Comté 24 mesos, que és un exquisit que amb l'anxova queda magnífic. Després farem algo calentet, farem uns callos i acabarem amb una costella de vedella cuinada 36 hores amb una salseta que està per plorar. Bueno, el que us mereixeu.
Aproves, Malcom Otero, bon dia.
No puc ni parlar.
De l'atenció, no? Moltes gràcies, Òscar.
Vosaltres, per vindre, ja sabeu.
A gaudir, avui a l'altar de Barcelona. Bé, avui em fa molta il·lusió, moltíssima. De fet, aquí, qui ens acompanya, que no sé si és bon vivant o no, és un dels grans noms del cinema a nivell mundial, de Nou Barris a Hollywood, com podria dir-ho així, de les caques Spielberg, d'anar al cine a veure Superman, a fer que els futurs directors potser vagin a veure les seves pel·lis i comencin a agafar ganes de rodar. Queda poc per saber si el veurem a la gala dels pròxims Premis Òscar, però el que sabem és que ha aparegut una pel·lícula monumental, històrica, que és La Sociedad de la Nieve. Què tal, J. Bayona, com estàs?
Molt
bon dia.
Bé, molt content.
Què tal, les ostres, t'agraden o no?
Tenen molt bona pinta.
Doncs sàpigues que estàs al costat de la pitjor persona,
sí,
per...
Sí, ja podem.
Ja s'ataca. Felicitats, perquè la pel·lícula és majestuosa. Majestuosa. Suposo que t'ho han dit aquests dies...
Jo vaig dir el meu.
Què vas dir, tu?
Vaig dir que guanyaria l'Òscar.
Ho vas dir directament així.
Home, vaig dir a RAC1 el primer dia.
Atenció a això, Jota.
No penso massa, no? Sí que estem fent molta feina per ensenyar la pel·lícula, i hem anat moltes vegades a Londres, a Los Angeles. És un luxe anar pel món amb aquesta pel·lícula sota el braç.
I amb la reacció que està llevent-hi, no?
Sí, per això ho dic, perquè és molt maco anar... Vam estar a València, vam omplir 5 sales de cinema, 1.300 espectadors.
Uau.
Només dues hores, entre les 4 i les 6.
I vas a presentar-les totes.
Cinemes, i vaig presentar les 5 sessions. Em vaig fer un... Em vaig fer un Tom Cruise. De fer aquestes coses tan boges, no? Però bé, la gent molt impactada per la pel·lícula i la reacció és bastant unànim.
Ara preguntaré per la pel·lícula en si, però el fet que estiguis a Barcelona, perquè hi ha gent que potser pensa... Ves fent. És que hi haurà gent que es pensa que aquest tio ja no deu viure ni a Barcelona i tal, i com d'habitual és que estiguis per Barcelona?
Bastant habitual. Visc a l'Eixample.
Vius a l'Eixample, eh? Hi ha gent que t'has trobat que es pensen que sí, que no vius aquí des de fa temps perquè tens aquesta carrera
interessant? La majoria de gent. Jo vaig fer la típica reunió d'exalumnes de l'ESCAC i tots els de la meva classe pensant que jo vivia a Los Angeles. I jo, que visc a l'Eixample.
Que soc de Nou Barris, home, per favor. No?
Sí, la gent es pensa... Sí, això és molt... És curiós, perquè quan... Tu vas als Estats Units, ara estem fent molta promoció, estàs competint amb el Martin Scorsese, amb la Greta Gerwig, i clar, i tu arribes i arribes una miqueta per la porta del darrere, perquè vens amb una pel·lícula rodada en espanyol, sense estrelles, i costa més que s'omplin les sessions per als membres de l'acadèmia, perquè és una pel·lícula que no té noms, i després arribes aquí i ets d'una altra lliga.
Clar.
Sentes una miqueta en que no saps ben bé on...
No,
terra
no,
de ningú,
ni aquí, ni allà, no?
Però bueno, jo em sento d'aquí i visc a l'Eixample i estic molt content amb la posició en la que estic ara mateix.
T'han vingut aquests cants de sirena de trasllada't allà i la possibilitat
No, sí que sí, t'ofereixen projectes tota l'estona.
És un perill, Hollywood, en aquest sentit, que xucli i acabis convertint-te en algú que potser no volies ser?
Sí, clar. Sí. Jo, una de les coses que estic molt feliç és de La Sociedad de la Nieve és de tornar al tipus de cinema que a mi m'agrada més. A L'Orfanato, Un monstruo viene a verme i Lo imposible, i després vaig provar allò de fer a Hollywood un Jurassic World i Un Señor de los Anillos, però...
Com si fos, bueno...
Vaig comprar 100 grams de cansada aquí al Colmar de Llances...
Sí, vaig fer Un Señor de los Anillos i Un Jurassic World. I, bueno, doncs, molt bé, molt, vaig aprendre molt i em va servir molt per fer la pel·lícula aquesta. Jo he fet aquesta pel·lícula perquè vinc de rodar aquestes dues produccions.
Hi va haver pressió, Jota, perquè aquesta pel·li fos en anglès, amb actors coneguts.
Sí.
I tu tenies clar que no, eh?
Sí, però en un moment es va inclús... Jo recordo una conversa que es va dir de per què no la fem en anglès, i vam dir no. Sí, no. Ja estava feta en anglès.
Ja estava feta.
No?
És una pel·lícula que, des del teu punt de vista, estàs nedant contracorrent, perquè podries estar fent moltes grans superproduccions que t'ofereixen permanentment i tal, i decideixes fer una pel·lícula que costa, que està contra potser la indústria en algun moment.
Tota la gent, de fet, ho has dit, em preguntava per què estava fent això.
Clar.
Un altre cop viven. No, i tu deies, bueno, és que no coneixeu la història. Però quan, dieu, quan esteu dient això és que no coneixeu la història, perquè jo vaig llibre el llibre del Pablo Villarcí i vaig dir, ostres, això no, no m'ho ha contat ningú. Amb aquesta força, posant l'accent on posa el Pablo Villarcí, que és en aquesta compassió i en aquesta complexitat, perquè és un llibre complex, no és un llibre on els herois són els que veus normalment a les pel·lícules americanes, és una història molt més complexa.
Viven i la societat de la nivell no s'assemblen res. Francament, sí. Poden parlar de lo mateix.
Sí, bueno,
no semblen res perquè a Viven fins i tot hi ha un interès per escalar la figura de l'heroi.
Clar.
Hi ha com dos grans protagonistes que són els que no sé què, i en aquesta pel·lícula és una pel·lícula completament coral.
I és una pel·lícula construïda a la contra del relat. El relat que va establir no només Viven la pel·lícula, sinó Viven el llibre, es diu Viven, tu li dius a la mare que ha perdut el seu fill, que el llibre on s'està contant la història del que va passar es diu Viven.
I en el seu cas no va ser així.
Va provocar... No és que les famílies estiguessin barallades, però sí que notaves que hi havia dos blocs molt diferents.
Bueno,
els que van tornar vius i els que van tornar morts, els que no van tornar.
Bueno, una entrevista del Xavi Magnífica, entrevista estranya, que et sortís bé, amb Eduardo Strauch, i l'Eduardo deia que Viven havia separat a les famílies i que moltes estaven molt barallades i que la teva pel·lícula ha servit per unir-los una altra vegada i que tornen a ser la Societat de la Nieve. Hòstia, jo crec que és la millor crítica que poden fer.
Sí, a un nivell extracinematogràfic porta l'experiència de fer la pel·lícula un punt més enllà, no? Perquè ja no toca només el fet cinematogràfic, sinó també hi ha una part personal de tota una aposta que van fer amb la confiança d'aquestes famílies, la dels vius i la dels morts, i és veritat que jo no sé si parlar de barallades, però tu notaves, nosaltres ho fèiem sempre ho fèiem per separat. Ens reuníem amb les famílies dels supervivents o amb els supervivents i amb la família dels morts. I va ser un dia el Gustavo Cervino que va dir hem de fer el passi aquest que esteu pensant per ensenyar a les famílies dels morts, l'hem de fer tots junts, no. Portem 50 anys separats i ens hem d'ajuntar. I ens va semblar que era una molt bona idea, arriscada, però molt bona idea, i va sortir molt bé, perquè la pel·lícula va agradar molt, i és veritat que tu veies com gent que feia 50 anys que no parlaven del tema, l'Álvaro Mangino, el seu cunyat, és germà del capità, i ell em deia, mai en 50 anys havíem parlat del que va passar, mai. I estaven els dos, tots junts, asseguts, veient la pel·lícula.
No,
clar,
no,
per nosaltres era molt fort. I després que acabi la peli i que ens abracem i plorem junts, clar, és molt bèstia l'experiència, no?
Estaves molt nerviós la primera vegada que els vas ensenyar la peli?
Sí, sí, perquè és una pel·lícula intensa. I ells no havien llegit ni una línia del guió. I era una pel·lícula intensa i hi havia parts de la història que ells no havien contat a cap llibre.
És que és una pel·lícula que podria haver estat, perquè la història és així, una pel·lícula sobre dolor, sobre la mort, no? Que podria haver estat sobre l'accident, una pel·lícula d'accidents, no? I que va ser una pel·lícula, bàsicament, tinc la impressió, sobre l'ésser humà. O sigui, que dona voltes al voltant d'aquesta capacitat que té l'ésser humà per trobar-se en un moment determinat i fer una cosa que sembla impossible fer-la possible, no?
És que la pel·lícula va de tot això.
Clar.
El grup és excel·lent el que va fer, van cuidar tots de tots, i com van aconseguir sortir finalment, però les individualitats són molt, molt complexes, i això és el que li va agradar molt també a les famílies dels morts. Sobretot el que li va agradar molt a la família dels morts és veure per primera vegada quan van patir els altres,
si van entendre els altres.
I clar, i això era molt fort, no? Em deia a mi el germà del Coco Nicolich, em deia, jo és que viendo la pel·lícula entendí lo mal que lo pasaron los otros. Quan va acabar la sessió va veure a Gustavo Cervino i els dos es van abraçar plorant, i li deia, no sé si ploro pel meu germà o ploro per tu. La pel·lícula és intensa, perquè ha de ser intensa, perquè tu arribis a entendre el que van fer i el que van patir, i és el que ha passat amb les famílies dels morts, que veient la pel·lícula han entès que només hi havia una opció, i és el que van fer.
Jota, va rodar molt, oi que sí? Va
sí.
Rodar moltes sí, hores.
Sí.
Com
un exercici de megalomania...
J-Scat
300 hores
desaforado. No, però... vaig rodar 600 hores o una cosa així.
Hores?
No,
mare meva, a veure, complicat, eh?
Sí, molt.
No, no, és que aquí anava.
Són els herois de la pel·li. No arribaven a veure tot el material que filmaven al dia. No, saps el que passa? Que tenien 25 actors. I llavors el que fèiem era, normalment, en comptes de posar la càmera, posàvem 3 càmeres. El material ja es multiplica per 3. I després jo els vaig donar molt espai als actors per improvisar. I això feia que no, mai
no deies...
talléssim. No deia corten mai. A més, no deia corten perquè l'energia es perd. Quan tu dius corten, l'actor arriba a un lloc, corten, i després has de tornar a començar. I per això l'actor li portes a un lloc, a vegades, molt intens o molt fosc, o està passant fred, i no li diguis a l'actor corten.
Li poses una descansa i ara...
10 minuts més allà al fred i després torna a rodar, no?
O sigui, sessió de quanta estona potser seguida rodant?
No paràvem de rodar, nosaltres podíem...
Què vol dir no paràveu? O sigui, seguit un sol dia?
Mira, jo conec directors, que em deia la Naomi Watts, per exemple, que jo conec directors que ja estaven rodant els actors sortint del camerino, ja els hi rodaven.
Per si acaso.
I al final, tu quan vas a la sala de muntatge acabes tornant al guió un altre cop, però sí que hi ha gestos o mirades o moments de realitat o li diuen accidents feliços, i jo rodava molt, però podíem rodar cada dia com 3 o 4 hores de material.
La vas patir molt?
Moltíssim, va ser molt difícil.
Si tu l'has patit, aquesta pel·lícula?
Totes.
Totes.
Això m'ho va dir l'Spielberg un dia que...
Això m'ho va dir l'Spielberg un dia. Que,
que estàvem parlant de... Estàvem parlant d'una seqüència del Jurassic World, i ell va dir... Bueno, jo em recordo un rodatge que estava patint molt i es va quedar allà callat i va dir, bueno, totes les pel·lícules he patit, va dir... I pensa, bueno, si ho diu la Spielberg...
Doncs ja està, ja no és tan raro, no?
Escolta'm una cosa, Jota, quan estàs Benjamins al Ostre...
Sí.
Jo em pregunto, un xaval de Nou Barris, que de sobte es troba un dia conversant amb Spielberg mentre està rodant una pel·lícula de la saga de Jurassic Park, no? I no penses en un moment...
Però Spielberg també és un nen de barri, també.
Sí, 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 vale, sí, d'acord.
Però és Spielberg.
Sí, clar, sí.
The fucking Spielberg.
Tu tens la Spielberg i imposa molt la Spielberg, i el primer que diu la Spielberg és tenir molta sort de tindre't, que és molt llest.
De tenir-te tu?
Sí, que és molt llest l'Espilver, perquè sap...
Ja t'ha desmuntat.
Clar, ja sap que imposa molt la seva figura, però al moment, quan portes 10 minuts parlant de la pel·lícula, ja no penses que és l'Espilver, ja estàs pensant en la pel·lícula, eh?
En quin moment, Jota, veus, hòsties, això que estic fent m'està funcionant?
Mira, fins que no fas la primera projecció amb el públic, veritablement no saps la pel·lícula que has fet.
És el rodatge més dur de la teva carrera o no?
És físicament el més complicat, el més difícil.
Però clar, l'has patit, tu l'has patit els actors, evidentment. Clar, hi ha una càrrega física bestial per ells.
Sí, ells van posar molt... Sempre deia de posar l'ànima en la interpretació, però posaven l'ànima i el cos d'una forma molt evident, perquè tu quan veus la pel·lícula veus com els cossos van canviant.
Tu hi vas estar-hi, no, allà, als altres?
Sí, vaig anar allà perquè s'estava... Ja hi havia un equip de professionals de rodatge d'alta muntanya... I ells anaven allà a rodar bàsicament tots els fondos i fotografiar tota la muntanya per després, quan rodéssim a Sierra Nevada, poder canviar els fondos i canviar Sierra Nevada per Los Andes. I jo vaig anar allà perquè volia veure què estaven fent, si estava fent tot correcte, i després volia veure la muntanya en el mateix moment en què ells van estar allà.
Va estar al lloc exacte on estava l'avió.
Sí.
I què vas trobar allà?
Vaig entendre millor la història, perquè quan tu arribes a aquell lloc i veus... T'has d'estar 3 dies per arribar, per acostumar-te a l'alçada. I jo vaig estar 2 només, perquè amb les presses van dir, bueno, en 2 dies ja fem, intentem. But no. Eren 3 dies, perquè vaig passar una nit terrible, molt mal de cap, deshidrates constantment, vaig perdre la noció del temps. Jo vaig anar a dormir cap a les 8, quan ja no havia llum, i quan ja pensava que es feia de dia vaig mirar el rellotge i havia passat una hora i mitja, i el cor et bateja molt ràpid, pa, 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 pa. I et posa molt en el lloc, no? Quan estàs allà i veus el tamany d'aquelles muntanyes i el silenci, que és increïble, no? No hi ha res viu allà, no? Res que estigui viu allà. I això em va servir molt per després entendre l'èpica veritable de que va ser estar allà 72 dies,
aquell infern. Què és el que et va capturar tota la història per dir, jo vull fer la pel·lícula d'això?
Jo penso que quan estava llegint el llibre i de sobte es moria algú a l'avió i et trobaves plorant per aquell que es va morir, no? I dius, ostres, quina força té aquest llibre que aconsegueix que jo estigui plorant per aquesta gent de la que mai s'ha parlat. Aquesta gent, no, veritablement, sempre van parlar dels que van tornar, i jo estic molt, molt tocat per aquesta gent de la que no s'ha parlat, no?
Que és molt emocional, Jota.
Jo sí, molt, molt, molt. Sí, a les pel·lícules.
a les pel·lícules. Sí, què vol dir això?
Sí, que a mi m'agrada molt plorar les pel·lícules.
I a la resta del
bueno,
món no plores?
Ja, bueno, soc més reservat.
Mira, és que ara m'has fet pensar que abans que estàveu citant Spielberg, a la pel·lícula dels Fabelman, no?
Sí.
Hi ha aquesta reflexió de que el món mirat a través d'una pantalla de cine s'engrandeix. M'agrada molt aquesta idea de que tu, a dins d'una sala de cinema o mirant el món a través d'una càmera, l'entens millor.
Tothom l'entén millor, per això es fan les pel·lícules, perquè entenem millor el món a través de com, a través de les històries. Però sí que penso que a mi, quan se'm compara tota l'estona amb l'Spielberg, jo és que tinc una sensibilitat molt, molt semblant a l'Spielberg. Veient els Fabelmans hi havia moltes coses que a mi em sonaven, ressonaven molt, no? Aquesta idea de fer pel·lícules de por, el primer que fa són pel·lícules de por.
Per què?
Bueno, perquè és una manera de controlar la teva por, és una manera de, a través del cinema, tindrà un domini. Nosaltres, o sigui, jo penso que som persones que hem aconseguit crear un món on ens podem defendre de la resta del món mitjançant les pel·lícules. Estem com creant un món que tenim el control, no? Com no tenim el control de la vida real, però tenim el control del nostre món.
I si les pel·lícules de por per tu són una defensa davant de les pors reals de la vida, pel·lícules que per mi són germanes, com Lo Impossible amb La Societat de la Nieve, que són d'extrema emocionalitat, per tu de què serveixen?
Jo penso que Lo Impossible té a veure molt amb els valors amb els que has crescut a casa, no? Que és una idea de la justícia, de la bondat, del fer el que és correcte, no? I penso que això és més complexa en La Societat de la Nieve, perquè sí que tenim un protagonista que fa el que pensa que és correcte i a la muntanya no aplica. Lo Impossible és una pel·lícula, és un nen que fa el que li diu la seva mare i després té la seva recompensa, no? Aquest, hi ha un protagonista que fa el que li diuen els seus pares i no té la recompensa. I ha d'aprendre que hi ha una part de la seva personalitat que és fosca, que ha d'acceptar, i si no l'accepta no pot sobreviure.
A part de que vas rodar moltes hores i després suposo que va ser molt complicat posar ordre dintre de tant material, podries tenir la tendència de posar coses truculentes, més dures? Vas tenir molt debat intern de què posar, no posar...
Ho vam rodar tot.
Tot.
O sigui, tu tens escenes rodades molt, molt més dures del que acabes veient a la pel·lícula.
Sí, però pensa que hi havia moments que ja estàvem rodant i ja deies, això no sortirà. Però era molt bo que l'actor ho fes, perquè així l'actor feia tot l'arc del personatge. Per mi tot el concepte del rodatge era anem a viure el que van viure ells.
Clar, que el tema de l'antropofàgia, ara que ho estàveu dient, clar, és molt delicat, perquè ha posat en una pantalla, depèn del que hi posis, allò et pot allunyar com a espectador, pot convertir una pel·lícula que de cop té aquesta intencionalitat espiritual en gairebé una pel·lícula de terror,
una
no?
Pel·lícula gore.
Pràcticament gore o de terror.
De fet, estàs a un pam de fer-la.
Sí, sí.
Hi ha una frase que diu lo que está pasando aquí no se puede ver con los ojos de antes. I la pel·lícula sempre es veu con los ojos de antes. L'espectador que veu la pel·lícula, són dues hores i mitja, no pot fer el clic que van fer ells. Sempre la veurà sempre dèiem, la veran des del llano, sempre.
Clar.
I són escenes que nosaltres vam rodar que no es poden entendre si no ets allà, no? Ells el primer dia que van fer servir els cossos es van sentir miserables i les persones més desgraciades del món. El segon dia estaven fent cua. El segon dia ja no pensava en el que feien. Imagina't com estava el dia 50.
Sí, clar.
No, és que era la cosa més normal del món.
I aquest arc no el pots fer com a espectador amb dues hores.
Com a espectador tu no pots posar una imatge gràfica perquè mai s'entendrà. I les rodàvem i dèiem, aquestes imatges mai es podran veure perquè no es poden entendre des de fora. I el repte era com ficar-se al cap dels personatges, i els personatges ho van viure de manera natural.
Els teus pares l'han vist ja la pel·li?
Sí, 4 o 5 cops. Sí.
I què diuen?
Sí, els agrada molt, però els meus pares no... Sí, els agrada molt. Sí. Molt, molt, molt. Sí.
Els meus pares no, què vol dir?
Vaya mierda, Jota.
No. Bueno, podria ser, no. Però no.
Els gustó más Jurassic World.
La meva mare sí que em diu, bueno, una comèdia ja, no?
Els pares són importants en això, en el judici, en la manera, amb la mirada que tenen cap a tu? No cap a la qüestió fílmica, eh?
Bueno, aquesta idea dels valors, no?, que parlàvem, no? Jo vaig créixer en una casa on la cultura era molt important, sempre es parlava de pintura, sempre es parlava de música, jo dibuixava quadros de Picasso quan era petit, perquè el meu pare em parlava tota l'estona de Picasso, del Goya, de...
Explica qui són els teus pares, és a dir, quina no, imatge ens hem de fer.
No, clar, els meus pares són immigrants del sur, no, no van anar a l'escola. La meva mare estava treballant, amb 10 anys estava treballant. Va haver de deixar els estudis, que ja volia estudiar perquè li agradava molt l'escola, i li van dir, ha de venir diners a casa i a treballar, no? I el meu pare igual, amb 12, 13... amb 15 anys es va anar del sud a Barcelona i es va posar a treballar. No van tindre uns estudis normals, però sí que al meu pare li agradava molt el cinema, moltíssim, des que era petit. De fet, el meu pare es va posar a vendre golosines, com ho diu...
Sí, gominoles.
Gominoles, geminadures.
Geminadures.
Es va posar...
Llepolies, fins i tot.
Llepolies.
Es va posar a vendre geminadures quan era un nen per entrar gratis al cinema.
Oh.
I li agradava molt la pintura. Molt, molt, molt. I, de fet, vivia al poble, hi havia un cortijo que el meu avi era el que li rentava el cortijo al senyorito, i es va fer un curso per fascículos de pintura. Sí, no? Imagina't allò, cada setmana arribant los fascículos de pintura al cortijo.
Brutal,
no? Brutal, no? Perquè al meu pare li agradava molt la pintura.
I pinta,
no?
Bé?
Sí, molt bé, i ell va, després es va dedicar a pintar els murals del cinema, les fatxades del cinema, les façanes del cinema, ell pintava la...
Escolta, què pensa ell quan veu el seu fill, perdona, un dels directors més importants ara mateix, sí, que és el món?
Supercontent, supercontent.
Però molt flipa?
Sí, 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 ja...
Tu quan tornes, hem de con Spielberg, papà?
Ja passa un poc.
Mira, com ell, Spielberg, papà.
Ja em passa un poc de pantalla. A mi la meva mare ja em deia, amb aquesta darrera ja deia, mira, hijo, ya no sé qué decirte ya, hijo, ya... Ya no...
Ha vuelto a llamar Spielberg.
¿Ya comes, hijo?
Sí, sí, això sí que... Això és el que li importa, clar, una mare. No, però... Per què parlàvem això? Ah, sí, per la de la pintura, no? O sigui, era... Jo, els meus pares no van tindre uns estudis normals a l'escola, però es valorava molt la cultura a casa. Sempre hi havia llibres de pintura... Per suposat, els estudis eren superimportants. Sagrats. Nosaltres havíem d'anar a l'escola i tindre la millor educació possible.
I el teu germà com ha estat important perquè funcionés la teva carrera?
Doncs...
És que se l'està mirant perquè està a l'altra banda de la taula,
eh? Perquè li acabo de donar una xova.
No sé, bueno, el meu germà va viure... És molt creatiu, també. Ell també es dedica a la música. Ell també... Tenim aquesta vena creativa que ve del... Suposo que ve del meu pare, però a la meva mare també li agrada molt la música clàssica.
El més difícil del rodatge és aguantar-lo, ell?
El meu germà... No, aguantar-me a mi.
No. Fa que sí amb el cap, el Carlos.
Costa el micròfon al Carlos que digui, sí, home, que digui sí. Que hi ha d'aquesta cosa.
Sí. És difícil aguantar el Jota o no?
Jo tinc la sort que puc menjar. I no
deixeu-me en pau.
Sí, tu creus que és difícil d'aguantar, Jota?
En un rodatge, sí.
Venga. Ell no ho diu, però nosaltres rodàvem dues unitats. Moltíssims dies. Moltíssim, i rodàvem normalment tu rodes de dilluns a divendres. Amb aquesta pel·li, el més normal era de dilluns a dissabte i algun diumenge vam fer. Però ell començava amb la primera unitat a les 8 del matí, que a les 7 ja estava treballant, acabaves a les 10 hores, i havia començat la segona unitat com 3-4 hores després, i ell s'unia, hi havia un director de la segona, i s'anava amb el director de la segona, i s'estava fins que acabava. I una vegada has fet les dues unitats, encara es tornava a l'hotel i feia reunions amb els actors, amb la coach...
Sí, no, però això, això és veritat, fixa't, ara em deixaré unes quantes flores.
Vinga, va.
Ja és l'hora.
No, és veritat que nosaltres rodàvem de dilluns a divendres, no? Teníem un rodatge de 5 dies. I quan has de rodar a la muntanya, tota l'estona has d'adaptar el pla de rodatge a la meteorologia. Perquè rodes quan la muntanya vol i no quan tu vols, no? Això va fer que ja des dels primers dies hi havia molts dies que no arribàvem a complir el pla de rodatge i vam haver de començar a rodar els dissabtes amb la segona unitat. I jo rodava de dilluns a dissabte i després, és veritat que quan jo acabava sempre intentava anar al muntatge i després intentava sempre visitar els actors i estar una miqueta d'estona amb ells abans d'anar a dormir per donar-los una miqueta de carinyo i de suport.
Una de les coses més extraordinàries que a mi em fan treure una mica de pit és quan veus l'equip tècnic de la Sociedad de la Nieve. Hòstia, hi ha més catalans que en el Parlament.
Sí,
sí.
Sí, ja és que aquí hi ha molt de talent. Sempre tires de la millor gent possible i la millor gent possible és gent d'aquí moltes vegades. Vaig ensenyar la pel·li a Hollywood la primera vegada i gent d'allà que els impressionava molt veure tants minuts de crèdits, tots els noms en, tots noms espanyols, o eren d'Espanya o d'Uruguai, Argentina o Xile, o sigui, tots eren noms que no eren anglesos, no?
Qui són aquestes?
Sí, creus que els va molestar una mica fins i tot de dir, bueno, tothom.
No, perquè els americans són molt inclusius, perquè com ells tenen la posició predominant, sempre es poden permetre...
Poden ser generosos.
Sí, poden ser generosos. Aquí no passa el mateix. Aquí, allò que parlaven de que te ven d'altra liga, no? Jo estic aquí i som d'altra liga. Jo penso sempre, no, jo intento que nosaltres tindre una millor liga. No és que jo sigui d'una altra liga, jo estic intentant millorar la liga. No em veieu com una persona fora, perquè jo estic aquí rodant a la gent d'aquí intentant lluitar amb una indústria que cada vegada és més precària. La indústria del cinema espanyol i el cinema català cada dia és més precària. No anem cap endavant, anem cap endarrere. Jo ara acabo de produir una pel·lícula a una directora novell, amb el pressupost de l'Orfanato hem rodat la meitat de setmanes. O sigui, anem a pitjor.
Preocupa molt això?
Clar que em preocupa, perquè jo vull fer pel·lícules aquí.
Pot ser que arribi un moment que no les puguis fer aquí?
Bueno, aquesta pel·lícula s'havia de fer en coproducció amb Netflix, perquè no es podia fer aquí únicament.
Sempre preguntar-te sobre això de Netflix, perquè ha passat una cosa... deu haver-hi una pura contradicció, que és la d'una persona que està enamorada del cinema, per tant, de l'experiència d'anar al cinema, i que es troba que, clar, acaba produint amb Netflix, que implica que en un moment determinat, al cap de poques setmanes, està disponible a plataformes. I això vol dir que aquella pel·lícula es pot veure...
Però continua el cinema, eh?
Sí, això continua el cinema, evidentment.
Continua el cinema, la pel·lícula no se'n va del cinema. O sigui, que el que vulgui veure la pel·lícula al cinema...
No, és que s'ha de veure al cinema, això ho hem dit una pila de vegades al programa, també s'ha de veure al cinema, no? Evidentment, la pots veure per...
¿Lo puedes decir otra vez, por favor?
Sí, s'ha d'anar a veure al cinema, aquesta pel·lícula, no, sens dubte.
Jo aniré més lluny, crec que és una pel·li que no... Perdoneu-me, que no té molt sentit veure fora del cinema, menys que tinguis una pantalla de 800 polzades.
Clar. Hi ha hagut una dificultat, que és que hi ha hagut un grup d'exhibidors que han decidit que no arribaven a acord amb Netflix. T'ha fet mal, això?
Jo ho entenc.
Tu ho entens?
Jo ho entenc perquè Netflix és una empresa, és un streamer, i Netflix defensa la seva manera d'explotació, i els cinemes són cinemes i defensen la seva manera d'explotar les pel·lícules. S'ha arribat a un acord amb un sector molt ampli de dels exhibidors. I la pel·lícula es pot veure a més de 100 sales, que és el doble o el triple de sales que normalment estrena Netflix, que no estrena les seves pel·lícules al cinema.
I això ha sigut un esforç teu de dir aquesta pel·lícula ha d'anar al cinema?
Bueno, això va ser que ho van posar al contracte.
Perquè si no...
Sí, perquè si no no la feien, però bueno,
si no, no la
feien, sí, o sigui, aquesta pel·lícula existeix gràcies a Netflix. Si no, no existiria, perquè el cinema...
Però tens una sensació que tu has estat en aquesta guerra entre exhibidors i Netflix, la teva pel·li, com és una pel·li molt important, s'ha fet servir com...
Ara... Home, jo crec que hi ha cert simbolisme en el fet que hagin triat la batalla amb la pel·li del Jota, precisament.
Sí.
Jo, potser tu no la veus, però jo sí que veig que no ho han fet amb altres pel·lícules, però ho han fet justament amb aquesta, no? Que és una pel·li que, a més, els hi podria haver funcionat de l'hòstia. Això és el que em genera certa inquietud.
El que sé és que la pel·lícula aquesta, m'he estat 10 anys intentant portar-la al cinema de manera convencional...
I ara està.
I no era possible. No era possible perquè era en espanyol, en castellà. I no es pot rodar una pel·lícula de més de 10 milions, 15 milions d'euros en espanyol. I jo estic intentant trencar un sostre de vidre, ja una mena de barrera impossible, que és fer pel·lícules de més d'aquest pressupost en espanyol.
I has somiat gaire la teva carrera i des que eres petit amb això d'un Òscar?
No he somiat mai amb un Òscar, mai.
Però què diràs?
No,
he de dir, no,
mai
he somiat...
Los callos
són espectaculars. Digues això, quan recollis
l'Òscar... Calla, callos. Serà el que dirà sa mare, la mare de Jota dirà...
Parleu una estona a vosaltres.
No sé què dir-te, vale? Està molt bé, l'Òscar. No sé què més dir-te. Has comido?
Jo era dels que s'aixecaven a les 2 de la matinada per veure la cerimònia dels Òscars, sempre, des de petit.
Hombre, llavors la tens molt clara i has vist molt.
Clar que em fa il·lusió, però mai l'Òscar havia sigut un objectiu. De fet, fer pel·lícules a Hollywood no era un objectiu. Per mi l'objectiu era fer pel·lícules, i alguna les ha fet amb Hollywood.
Ara que tens 48 anys i aquesta trajectòria, què creus?
Sembla molt més jove.
Què creus que pensaria i tant? Què creus que pensaria el nen Bayona o l'adolescent Bayona que somiava en fer cine i dir, mira...
Bueno, jo no sé el que pensaria, jo... Sí que m'agradaria que li agradessin les pel·lícules que estic fent. Això sí.
Està bé.
Dije que me agradaría veure el dient. Me gusta este tío. Me gustan sus películas.
Ara anar al cine gaudint de les teves pròpies pel·lícules.
Que no l'estic traicionant.
No sé si és cert això de que et vas fer passar un dia per un periodista.
No, jo feia de periodista.
Feies de periodista, però era realment periodista?
Bueno, li preguntem a la jefa de premsa a veure què diu. No, però això ho ha fet tothom.
Tu no has fet mai això de festival, he fet de tot,
Jota.
De tot per colar-te a festivals?
De tot, absolutament.
A veure, nosaltres sí que hi havia passis de premsa, no? Setmanals, que passaven les pel·lícules pel matí,
sí,
abans de l'estrena, gratis. jo vaig una època que jo veia tot el que s'estrenava, tot. Mm. I clar, els passis de premsa et colaves i la manera de colar-te és tindre un medi, i el medi era la ràdio de la Trinitat Vella, que era tenia un centre cívic on hi havia un taller de ràdio, i sí, jo feia un programa de cine, i amb allò podia entrar als passis de premsa. Després vaig entrar a fer un programa de televisió a la TV Clot, el que és ara Barcelona Televisió, abans eren televisions de barri,
sí,
i el TV Clot feia un programa per la cara. Nosaltres cobríem el Festival de Sitges, i quan cobries el Festival de Sitges podies veure totes les pel·lícules, clar, que es feien a Sitges, i et colaves i et feien entrevistar directors.
Mm-hmm. Però fixa que estàs fent servir el concepte colar-se, eh? Però ja estaves
sempre,
fent...
Sempre, jo quan vaig presentar l'Orfanato li vaig dedicar a los que s'havien colado en esa sesión. I a tots aquells que us heu
molt
colat,
eh?
Sou el futur.
Acabareu a Hollywood.
Clar, mira, això és superimportant, que la gent jove, el cinema sigui una part important de la seva vida, de la seva vida cultural.
No, important que es colin, llavors.
No, a mi, si se colen és que les interessa.
Ara.
Està bé.
És com la imatge aquesta d'algú robant en una biblioteca, no? Un llibre.
Bueno, la imatge famosa del François de Truffaut robant...
Sí, La noche americana.
No, robant los fotocromos, els postres, sí, no? Sí. Robant els pòsters, no? Sí, sí. Sí. Qui no ha robat pòsters als autobusos? Jo he robat pòsters als autobusos.
És una d'aquelles escenes... De què?
No, no, ara m'interessa. Quin pòster has robat?
Mira, ara quedarà molt bé. Del Jurassic Park 2.
No, sí? Tu has robat el pòster de Jurassic Park 2?
Penso que encara l'he de tindre. Encara és possible que el tingui, els meus pares la tinguin.
Però si no t'hi devia cabre, perquè aquests d'autobús són immensos.
Per això, no, però eren espectaculars. Baixàvem a la Meridiana, vivíem davant de la Meridiana.
Sí.
I hi havia una parada d'autobusos.
Ha baixat la veu i tot. Hi havia una...
Estic mirant el meu germà. Hi havia una parada de l'autobús que passava ja al 40 i al 76.
Amb predimitació, perquè havies de portar un ganivet.
Sí, sí,
que baixaves amb un ganivet.
Tu veies que deien, han puesto el cartel de Parque Jurásico 2.
I ja era...
Anaves a les dues de la matinada.
A veure quin posen aquesta setmana.
I robàvem el cartell.
Hosti, noi. O sigui que un gran elogi seria que robessin algú el cartell de la Societat de la
Nieve. Però li has explicat a Spielberg això? Vaig robar el cartell de la teva peli? Steve, amic meu.
Mira, jo a casa meva no tinc res de valor, res, absolutament res. I el dia que vinc un lladre a casa meva, li obriré la porta i li diré, mira, agafa el llibre que vulguis o la pel·lícula que vulguis, perquè només tinc llibres i pel·lícules a casa meva, i discos.
Ah, no.
Si hi ha un lladre que vol un vinilo, oye, mira, bienvenido a ser ladrón, o sea...
Acabo, amb la pregunta de la teva mare, i la comèdia per quando?
M'encantaria. Però és molt difícil la comèdia.
Oi tant.
Si poguessis escollir dos actors per fer comèdia, qui serien?
M'agrada molt el Joaquín Reyes. Sempre li dic, quídeme algo, Joaquín. I no ho fa mai, no em pren en sèrio quan li dic això, però el Joaquín Reyes m'agrada molt.
Llavors ara, objectiu? Vull dir, passat tota la fase dels Oscars, hi ha descans a la vista o no?
Passat els Oscars, sí.
Sí.
Igual abans els Oscars també.
No, mai, que hi ha d'haver-hi discurs.
I una pregunta que jo no sé si es pot dir o no. Tens el projecte de fer A Sangre y Fuego de Chávez Nogales, portar-lo al cinema?
No sé si se puede decir o no, pero lo voy a decir.
Tu em dius, no, això no es pot dir.
Es pot dir.
És un llibre, bueno, suposo que molts el coneixeu, és un llibre de contes de la Guerra Civil, és un dels millors llibres escrit en castellà de tots els temps, magnífic, però molt difícil de portar al cinema.
Jo, mira, quan dius molt difícil, fan les orelles com el gos.
Ara,
ja m'agrada això. A Sangre y Fuego, o sea, una de las lecturas más apasionantes que yo he tenido nunca, es un llibre magnífic, i aquest és el meu, mi red de seguridad és el llibre de Chávez Nogales, que és espectacular.
Serà també una producció cara.
Sí.
Pues, bueno. Segurament, a veure si podem fer.
La gent no ho ha vist, però ha mirat el pa amb el sac dels callos i diu,
ara estic més en la comida que en la conversació.
Bueno, doncs,
si s'ha vingut a aguantar.
Ara hem d'acabar. Aquests
callos m'han sacat de la conversació.
És un gran elogi, també, per altra banda, en l'Òscar Manresa. Jota Bayona, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Molta sort en el futur.
Allarga una mica.
No, home, no. I ara
vull dir una cosa abans d'acabar.
Per favor. Sou molt passats, eh?
Conec el Jota fa molts anys, el Carles també fa molts anys, i no han canviat gens, tio. És una cosa que a mi em flipa. Vull dir que al final, quan tens èxit, t'acostumen a pujar els fums i tal, i et comportes d'una altra manera.
Però danos ejemplos, Toni.
De què? Hombre, que jo... Que em segueixes parlant, vull dir...
No, ejemplos de gent...
No, de gent que
s'ha donat imbècil. Voleu exemples?
No cal.
A veure, si voleu us en començo.
No cal. Després de...
No, espereu, mira. Començaré alfabèticament.
No vull saber res. Jota, ha estat un plaer.
Con la A.
No seguiu per aquí, que no sóc concurs.
Amb la C.
Talla.
Gràcies. Jota, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Toni.
Vinga, adéu.
No ha estat tan plaer. Gràcies.
Xavi Mundó.
Que t'has adormit i no has aprofitat les rebaixes de Conforama? Arriben les nostres segones rebaixes amb els millors descomptes per renovar a casa teva. I del 19 al 22 de gener fins a un 24% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Ja botigues i a Conforama.es. Conforama.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Avui diumenge al Corte Inglés, últim dia per estalviar-te l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i en molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, PlayStation 5, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, avui diumenge, últim dia per estalviar-te l'IVA al Corte Inglés.
I fins a les 12 de la nit a la web i app del Corte Inglés.
The show of DJ Jika.
This one's explosive.
I am the
right now, we'd like to introduce the most essential dance shoes in the mix. This DJ is so cool.
This is the show of DJ Jika.
This is the show of DJ Jika.
Dos minuts de tres quarts de 12 del matí. Encara no hem començat l'embalat, encara que ho sembli. El mossèn Nin ja corre per aquí, però de seguida el saludarem.
Yeah!
No. Qui s'ha assegut al meu costat no és mossèn Nin, però sí que és una persona que... Ara estic estranyat, perquè normalment el veig de forma frontal i ara el tinc al lateral. Hola, DJ Jeyka, com estàs?
Hola. A mi sí que se'm fa raro, no està davant del vidre.
Bueno, hem d'explicar que el Jeyka, com que és el meu tècnic, com sabeu els oients de RAC1 del Via Lliure, normalment, clar, ens asseiem davant per davant. És la persona que probablement veig més al costat de la Cristina Cancioli durant 7 hores el dissabte i el diumenge.
Ens veiem més que la família.
Una mica sí. I no estic acostumat a mirar-te de cantó, que és on estàs ara a l'estudi. Per què? Perquè aquest senyor avui ve de convidat. De fet, avui no havies de treballar, i això no ho sabia. Jo volia entrevistar-lo el dia que vinc, vull dir, un dia normal de feina, perquè té una història que està molt bé, però que... Però vaig saber que avui no tenies festa.
Però avui és més interessant, no és el que t'he dit abans a redacció. O sigui, avui ens tenim que cagar amb algú i ja podem fer-ho.
No, no pots fer-ho, no pots fer-ho, no pots queixar-te de res. La temporada passada vam parlar un ratet amb el Josep Maria Casas, amb el Jeica, una estoneta. Té una història molt interessant, perquè bueno, jo sempre he pensat que tothom té una història interessant, i en el cas d'ell n'hem parlat algunes vegades de per què es dedica, què es dedica, de què ha fet. Però t'he de dir una cosa, Jeica. Jo el primer que em vaig sorprendre de tu, el primer que vaig dir això no és normal, és un dia que va venir a fer de tècnic, a substituir l'Oriol Montfort, que és el tècnic que habitualment feia la temporada passada o l'anterior amb nosaltres, i va venir a substituir, em va dir el Josep Maria Casas, el Jeica, em va seguir a través d'Instagram i vaig anar al seu perfil i vaig veure que tenia 13.000 seguidors. Vaig pensar, aquest tio, perdó, o sigui, per què té 13.000 seguidors el Jake, el meu tècnic de so? O sigui, què està fent? Quina segona vida té? I llavors és quan ho vaig preguntar i em vas dir, no, és que jo he tingut una vida de DJ, de productor musical, i vaig pensar, hòstia, però famós deu ser. Per què tens 13.000 seguidors a Instagram, Jake?
Sí, antigament, i estem parlant d'anys ja, vaig estar produint, vaig estar fent temes musicals, produccions, instrumentals a més gent. Em vaig mudar per el món de Barcelona, el món del reggaeton, el món de la producció...
Eres productor musical de músics de reggaeton.
De reggaeton. Potser més coneguts, menys coneguts, al final els noms els van fer conèixer una miqueta més, però crec que al final el boca a boca, que va ser molt important en aquest món, va ser el que va dir, et segueixo perquè vull seguir més de tu, que és el que fas, i també no han estat espanyols, sinó han estat americà.
Que... O sigui, perdona, a Sud-amèrica...
Hi havia gent que seguia, també.
Era, o sigui, eres... Perdona, és que jo crec que aquestes coses, a vegades, els sectors no es barregen entre ells. Llavors no saps ben bé professionalment qui és important en un lloc o en un altre. Tu eres un tio més o menys conegut en el sector de la producció musical del reggaeton a Espanya.
Me'n sembla que tu vaig explicar a l'altra entrevista que estava allò dels co-producers, que eren com els que produeixen però sense tindre nom. El que passa és que darrere del sector sí que tothom es coneix.
Tothom es coneix.
Llavors és com anar seguint. I, bueno, i pel mig una història que...
Bueno, ara en parlarem, però quina edat tens tu, Jeica?
Ara 28, faré 29.
Llavors penses, aquesta altra vida que va tenir, de quina edat a quina edat va ser això?
Jo vaig començar a produir... la part d'aquesta forta va ser a partir dels 16 fins als 20... 21.
Si tu vas començar a produir amb 16 anys.
Vaig començar a produir des dels 8.
Als 8?
Per què els 8? Acceleri.
Hòstia, a veure, explica'm això. O sigui, tu ets un boig de la música ja des del principi i de la producció musical.
Sí, la meva història és que és molt curiosa perquè quan tothom estava al parvulari amb els sorrals, tothom jugant, a mi em deien que jo donava la volta als cubs de sorra i començava a picar com si fos una bateria.
A les galledes?
Sí.
Ja des de petit? Sí. Ja tenies tendència a la cosa musical?
Sí. I li van dir els pares, bueno, intenta't apuntar una escola de música, i jo quan vaig ficar-me allà vaig dir, no, m'agrada estudiar, o sigui, jo ho faig perquè m'agrada la música i el ritme.
Per tant, tu no tens estudis musicals?
Vaig fer-me com a tècnic de so, però com per concepte, per part teòrica, perquè sentia que feia moltes coses, però arribava un moment que no sabia per què ho estava fent, sinó em sonava bé i ja està. Però com
si solfeig, no.
No.
No n'has fet.
Res.
O has començat i ho has aturat. Els teus pares van arribar a apuntar.
Vaig començar, però és que eren les típiques classes d'aquestes de... Bueno, nini, toca un poc la flauta. I jo no vull tocar la flauta, vull tocar la bateria. Deixa'm en pau, saps? O sigui, no.
Això ja... Mira, això ho podrem parlar algun dia, perquè hi ha una distància a vegades entre el que algunes criatures volen fer quan estan parlant de música, que són bateries, potser guitarres elèctriques o tot això, i el que ofereixen moltes escoles de música, que són instruments normalment clàssics, no?
Sí.
Llavors, els teus pares ja sabien que tu tenies una certa afinitat i facilitat, el que sigui, però imagino que si dius no vull seguir estudiant solfeig, deuen pensar, bueno, ok, pues ja no li interessa.
Exacte. A part que la família sempre ha tingut com una imatge negra de la música, o sigui, per part de tia, ells van a Canadà i és cantant d'un grup de rock.
Perdona?
La meva tia és cantant a Canadà i té un grup de rock.
La teva tieta té un grup de rock al Canadà?
Sí.
Això no ho sabia.
Sí.
Perdó, però com que se'n va anar al Canadà, la teva tieta?
Bueno, perquè sempre he sigut com molt fan d'Scorpions, de grups així rockeros, al final suposo que es va fer un contacte cap allà i se'n va anar cap allà. I sabia anglès i va començar a treballar allà.
I ara viu allà?
Sí.
I professionalment és cantant?
Crec que sí, ja dic això ja. Hòstia. I la seva parella també viuen junts i és com el guitarrista o alguna cosa així, sí.
O sigui que hi ha referències del món de la música a la teva família.
El meu pare va ser guitarrista d'una banda de rock també, però li va sortir rana, o sigui, no li va sortir bé. Meia germana també té bon talent de veu, o sigui... I a part que a casa també era molt escoltar, per part del pare era música dels 60 rock i per part de mare 80, disco dels 80 més o menys.
Mm-hmm. Llavors tenies una mica de tot.
Sí. I a mi em fascinava tot el món de la música, tot i que sempre que parlava jo, és que m'encanta la música, m'hi vull dedicar als meus pares, és en plan, no, rotundo.
Per què?
No t'hi dediquis a això, perquè és un món mafiós. Abans és veritat que sí que és veritat que si consumia molta droga pel darrere, hi havia molta màfia, i era com, no t'hi fiquis aquí, perquè és un món nocturn, no és bo, no sé què, intenta saltar com la teva germana, que està fent dret, té idiomes, ha fet màsters, fes com ella, no siguis com, bueno, que no et quedis aquí apalancat amb la música. I era com, produir, en plan, no, aquest ordinador, fora, estudia. Això, no. Fora.
O sigui, et van treure ordinadors amb els quals estava. Tu m'has dit, perdó, és que són moltes coses. 8 anys comences a produir. Què vol dir sí. que comences a produir en 8 anys? No vol dir...
Que m'enganxava a ordinadors i... Això t'ho vaig explicar a l'altra vista. M'enganxava a ordinadors i agafava una cançó, la ficava a part 2, a part 3 i la gravava i era allò del DJ Excel. I era que, o sigui, a tope, anava la música a tope. I era com... El que ara estan fent a TikTok, que totes sí, les versions...
Que acceleren la,
pues
la música.
Jo, en aquell moment ja ho feia.
Ja ho feies
accelerava, ja com... I hòstia, que xulo això. I que això ja no serà igual. I a partir d'aquí, no sé, em va fer molta gràcia. Me recordo que després, com uns anys després, quan estava a l'època de Cibers, dels locutoris, que no tenim internet a casa, era com... Bueno, em ficaré música de fons a YouTube, però abans no era igual que ara, era música i poca cosa més, mm-hmm. i era com, vull escoltar música mentre que hackeo el wifi del vecino, mentre que aprendo coses que no tiene que haver après, vaig a mirar. I escoltar música, el primer que et surten i busques per internet i coses és DJ. Vaig ficar DJ, el primer que em va sortir i vaig estar mentre estan fent altres coses, i va ser com, DJ Tiesto. És un DJ per mi...
La primera música d'un DJ és de DJ Tiesto.
DJ Tiesto, increïble. I vaig parar tot el que estava fent i em vaig fer una altra cop al vídeo i vaig dir, i això? O sigui, el vídeo era un tio al mig i pilers de gent al davant i jo, i això vull fer-ho. O sigui, no em vull quedar aquí clar. Fent quatre tonteries o ficant per dos.
Un tio que estava punxant davant sí. de gent que el venerava, no? I vas veure aquesta imatge, tu. I... sobre això, crec que tenim aquest vídeo... Mm-hmm. Tenim el vídeo que tu et sorprèn mm-hmm. i que et vol fer dedicar aquesta música del DJ Tiesto, que és aquest, això que sentirem. O sigui, exactament on eres? En un ciberlocutori, dius, o a casa teva?
En un locutori que no existeix.
Ja, que ja no existeix. Avui, sí. I tu vas veure aquest vídeo? O sigui, aquest vídeo és el que et canvia la...
El que em canvia, el que em fica, com ara mateix em fica la pell de gallina i és...
I es veu que el DJ Tiesto davant d'un grup de gent immensa...
Literal, o sigui, jo no havia
embugint.
Vist tanta gent junta i ballant el ritme d'una persona. És com que mm-hmm. aquella persona porta el ritme i els altres ballant.
I tu vas pensar, jo vull ser DJ Tiesto.
Jo vull fer això.
Clar. I quina edat tenies, m'has dit, aquí?
Tindria 13, 14 anys, com a molt, molt.
Ah.
Sí, sí. I va ser com en plan... Els ordinadors aquests que m'anaven tirant els meus pares, que ja estaven enganxats a Stamcelo i tot, perquè estaven, no tenien internet, i agafava com a internet d'on podia, per no dir de quines formes, i se'm queia per dos costats. Bueno, aquell PC vaig agafar el primer que vaig saber com punxar, que era el Virtual DJ, una cosa d'aquestes, i vaig començar a punxar, i a punxar. I quan vaig seguir escoltant, vaig dir, hòstia, és que DJ Tiesto no punxa temes normals. Punxa els seus temes.
Mm-hmm.
I aquí vaig dir, jo també vull punxar, no vull punxar els altres, vull punxar els meus. I vaig començar a produir, ja no va ser com DJ, sinó a produir. I mentre que aprenia com a produir...
Això amb 13-14 anys estaves aprenent a produir.
Sí.
Sol, perquè clar, no sol. Tenies cap tipus de formació.
Exacte. Si era veure més vídeos, ja no em dedicava a veure jocs o veure tonteries, sinó em dedicava a escoltar més música i aprenentatge de com produir. O sigui, no era res d'escoles, sinó vídeos i jo vida.
I algú que t'acompanyés en aquest viatge? Perquè moltes vegades, quan tens aquestes edats, és perquè tens un grup d'amics mm-hmm. que els agrada el mateix, i jo què sé, i aquest també comença a punxar, i l'altre no sé què. Hi havia mm-hmm. algú que, del teu entorn que també estigués ficat en això?
A casa, zero.
Zero a casa. I a més, fins i tot amb advertència dels teus pares, això és un bon fosc.
Sí, produïa com a partir de la una de la nit, així, perquè era com,
que amagaves.
Tothom està dormint, doncs ara produeixo.
Vale.
A l'escola, pitjor encara, perquè vaig tenir com una època molt negra, mm-hmm. que tothom jo crec que al final passa, i era com zero amics, zero parelles, els estudis zero, i els professors menys encara. O sigui, era la meva bombolla era la música. O sigui, em vaig com aïllar de tot amb la música. I no, era com el meu escape de tot.
Tu posaves a produir a la una i fins a quina
hora? I ja està. Fins a les 4 o les 5, i escoltar el meu pare que se n'anava, i a les 7 la meva mare, bueno, que tens que anar cap al col·legi, vale. I anava com en plan zombie.
No, clar, dormies dues hores sí. cada dia.
Però era molt, no sé, era molt divertit, era com la droga per a altres persones era la meva música, i ja està. I em vaig ficar com a produir, a produir, a produir, a produir. Vaig veure que amb aquell ordinador enganxat amb Zelo no podia fer massa cosa.
Impossible,
dir,
no?
Necessito més material. I a partir d'aquí va ser com... Bueno, hi ha quatre amics o quatre persones de Premià, abans era de Premià jo, ara de Barcelona.
Si tu vivies a Premià aquesta sí. època, eh? Si és el teu lloc d'infantesa, Premià.
Sí, quasi tota la vida. I hi havia els típics de, bueno, jo faig hip-hop, necessito una instrumental, ho escoltaves i, bueno, jo estic produint, tal, no sé què, si vols alguna cosa, producció no, però puc gravar-te les veus. I vaig començar a aprendre com a gravar veus, a fer estudi.
Per uns col·legues del col·le.
Sí.
Que rapejaven.
Sí, que traies 10 euros, 20 euros, com a molt.
Ah, els hi cobraves?
Els hi cobrava. Era per millorar.
Hosti, boníssim, sí, sí. Boníssim.
Era inversió.
Ah, val, o sigui, ells volien l'àudio i, per tant, tu deies, vale, si em pagues 10 euros, jo et gravo.
Jo t'ho gravo, i ja està.
Llavors, qualitat.
Però encara ve la millor part. I és que la meva gravació era un micro del Colacao.
Com del Colacao?
Els micros que et varien del pack de Colacao.
Gairebé de broma, però sí, d'aquella de joguina, això, sí. No?
Però clar, no tenien encara com qualitat de so. Tapàvem un rato la marca del Colacao i em servia. Vaig fer com una espècie de cadireta amb quatre potes i allà vaig col·locar el micro, vaig agafar un colador, li vaig ficar una mitja i era això, l'antipop i el micro.
Perquè semblés d'estudi professional,
sí,
pràcticament.
Sí, sí. I quan, les típiques caixes d'ous i coses així.
Ah, però això ho feies, clar, en una habitació?
En una habitació, tot. Era un home studio.
Però això els teus pares ja ho sabien, aquí, ja.
Sí, bueno, venia...